En clau de dona, amb Rita Valero. Ei, com estàs? Ja torno a estar aquí amb tu a l'enclau de dona. I t'haig d'explicar una cosa. En aquesta temporada, l'enclau de dona es diu enclau de dona perquè el porta una dona, que sóc jo. Però no només perquè entrevistem a dones emprenedores, perquè en aquesta ocasió també hem volgut portar a homes emprenedors, homes sensibles, homes que entenen el que és expressar les seves emocions. Un d'ells és en Vic Moliner, que avui estarà acompanyat de la Paula Grande, tot i que l'entrevista el tindrem només en ell. Però us parlaré de tots dos perquè els aconegueu una miqueta més. En Vic Moliner és un creador inquiet, baixista, compositor, productor i multiinstrumentista. Les paraules i la música són un camí cap a l'interior i l'exterior alhora, cap a l'autoconeixement i també cap a la transformació social, sempre a la recerca de l'expressió autèntica a través de la música i la poesia i de nous sons a través dels instruments i la producció. En Vic Moliner acaba de publicar el seu últim disc, Foc, i Endreces, on per primer cop canta les seves cançons, a banda de composar-les i produir-les. També acaba de publicar per primera vegada els seus textos en el poemari Tu i les presses. Anteriorment havia publicat Ara, el 2016, i sota el nom de Projecte Verd i Blau, els discs Tocar l'horitzó, el 2014, i Un fràgil corall, el 2012. Com a co-líder de la formació SNT, ha publicat dos discs, Caps i Grans, el 2013, i Un pas més, el 2011. Tots ells els ha presentat arreu de Catalunya i la península amb multitud de concerts, fruit d'una intensa activitat durant els últims 10 anys. Un altre projecte personal d'en Vic Moliner és l'estudi de producció musical Olivera, creat juntament amb el músic i productor Pau Brugada l'any 2017, on ha produït música d'artistes com Clara Pella, Guadi Galego, Paula Grande, Germà Negre, David Mauricio, Magalí Sare, Pau Brugada, Daura Mangara, Xavi Torres Trio o Marala. També el projecte Clara Pella i Vic Moliner, Índiga, coliderat amb Clara Pella, amb el qual van estar girant entre els anys 2018 i 2021. Com a productor i baixista, Premi Underrock, millor disc del 2018 amb Estómac, de Clara Pella. Com a contrabaixista, primer premi al Dutch Jazz Competition amb Xavi Torres Trio. Com a compositor i lletrista, Premi Lletra als Premis Altaveu 2012 amb la cançó Temps per mirar el temps. Doncs totes aquestes coses són les que ens aporta aquest nostre convidat d'avui, que veuràs que l'entrevista ens explica només una miqueta i el que et recomano és que el vagis a veure sempre que puguis, sempre que tinguis l'oportunitat, perquè realment és un gaudi i un gran plaer poder disfrutar de la seva música, de la seva poesia i de la seva persona. I a més, t'he comentat que en Vic Moliner ha vingut acompanyat de la Paula Grande. La Paula Grande no la tenim a l'entrevista, però sí que et vull explicar una miqueta qui és la Paula Grande. És autodidacta, valenta i mestissa. Es mou entre els registres del jazz, el hip-hop i la música llatina i popular. La fusió és el tret que més la caracteritza. Ha tingut l'oportunitat d'ensenyar la seva música i el seu art arreu del món, fent-se mereixedora en els seus viatges de diferents premis internacionals. A l'abril del 2016 va treure el seu primer disc, Viatge Interestelar, amb el que va girar per Catalunya, Espanya, França, Colòmbia i Cuba, la gira del qual va acabar el gener del 2017. Després del final de gira, va marxar uns mesos fora a escriure les lletres del seu segon disc, Soc, de nou a prop de les seves arrels a Llatinoamèrica. Ara es troba immersa en la gira del disc que van fer juntament amb la cantant Anna Ferrer, Vega, de Cantut, cançons del repertori popular de les comarques gironines que parlen del rol de les dones i dels àmbits de la vida dels quals parlava la música tradicional i en la gira de presentació del seu tercer disc d'estudi, D-O-S, Denominación de Orígenes, del 2022. Paral·lelament, està activant diversos projectes comunitaris de música i educació, com el cor feminista de l'Ateneu Coma Cros, de Salt, o les sessions sobre escriptura de lletres, veu i acompanyament musical amb diversos grups i solistes. Ha col·laborat amb artistes com Clara Pella, Las Caramba, Guadi Galego, Guillem Roma, Anna Ferrer, Vic Moliner, Pau Brugada, Daura Mangara, Girona Jazz Project, entre d'altres. La seva passió per fer de la música una eina de transformació l'empeny a seguir treballant en projectes i processos de creació. I doncs aquests dos grans artistes vam tenir el plaer de gaudir-los al pati de Can Gil i et recomano que els segueixis per les seves pàgines webs per poder continuar escoltant-los i gaudint-los en les seves diferents interpretacions. Ara mateix doncs et poso l'entrevista d'en Vic Moliner. I després de l'entrevista, com sempre, un trosset del seu directe. Molt bones, Vic.
Hola, què tal?
Doncs molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis allò que estàs presentant. Estàs presentant un llibre, a més tens discos, hem explicat moltes coses de tu, llavors, bueno, parla'ns una mica del llibre.
Vale, a veure, el llibre... Amb la idea del llibre sorgeix... Bueno, ja que has parlat del disc, no? Primer ve el disc, que de fet és el quart disc de la meva trajectòria, diguéssim, com a compositor de cançons. I llavors jo crec que abans d'escriure cançons escrivia textos, no? En forma de, bueno, podríem dir-li poesia. I llavors, quan vaig treure aquest últim disc, tenia molts textos que m'interessaven, alguns antics, d'altres nous que s'havien generat. I com que hi ha textos... O sigui, les cançons sempre les començo des del text. Llavors, hi ha cançons que... Bueno, hi ha textos que acaben en cançó i hi ha textos que no acaben en cançó.
És curiós, eh? Perquè hem parlat amb molts músics i moltes vegades ens diuen que comencen per la música.
Sí.
Ets dels pocs que comença per la lletra,
eh? Potser menys habitual, sí. Perquè a mi el que... O sigui, jo sempre he escrit, a mi m'agrada molt escriure text, diguéssim. I, bueno, fruit d'això, els hi vaig comentar a la gent d'Edicions Tremendes a veure si els interessaven, els hi vaig ensenyar textos i em van dir que sí, que els agradava. Llavors, una miqueta el llibre és un recull de textos de diverses èpoques. Bueno, la majoria, diguéssim, més recents, no? Amb motiu de la publicació doncs vaig començar a escriure més, donar-li més forma de llibre. I el llibre es diu Tu i les presses. Juga amb Presses, preses, que és un dels poemes que, que m'agrada molt, és molt curtet. El poema diu: un torrent d'aigua contingut per una presa que, presa del pànic, un dia vas construir amb pressa. I m'encanta aquesta
jugant
idea.
Jugant amb tots els significats, eh?
Exacte, sí. Crec que n'hi ha algun més. La presa d'una presa de cacera, n'hi ha alguns més, però bueno, aquí n'hi ha uns quants. I m'agrada molt aquesta idea, perquè no, la idea aquesta de que som com aigua continguda per petites, no? Petites preses que construïm amb el temps, de pors, de traumes, de no sé què, però ja tenim un potencial brutal que està contingut, no? Per aquestes preses, construïdes amb presses, és a dir, fruit de la necessitat, de la supervivència.
I la pressa que en veritat envolta una mica a la societat que ens envolta, no?
Clar, a sobre, a més, que també té a veure, jo crec, bueno, estic convençut, amb la supervivència, no?
I has aprofitat alguna de les cançons per aquest llibre i, a més, n'has creat de noves. De què més ens parles en aquest llibre?
Hi ha poemes més rotllo existencial, en plan, qui soc, què faig aquí, i reflexions d'aquesta mena, més existencial, filosòfic. Després n'hi ha que són més de caire, més reivindicatiu, polític. N'hi ha d'altres que no el sabria classificar. Però bueno, al final, jo penso que totes les persones que creem... Bueno, totes les persones, al final parlem de la nostra existència, no? Necessitem, d'alguna forma, expressar coses per entendre-les, per donar-los forma. Llavors, hi ha una mica d'això, evidentment amb vocació de que mogui, no? I que altres persones li puguin donar una interpretació. Llavors, n'hi ha que són molt literals, que difícilment els hi trobaràs un altre significat, i n'hi ha que són que deixen més portes obertes, no? Però bueno, estan per aquí, diguéssim.
I vas fer una estructura? Vas tenir en consciència una estructura de llibre o te la van demanar des de l'editorial? O com ho vas fer, això d'ordenar tots aquests poemes? Perquè, clar, m'imagino que tens un fotimer de poemes i dius, vale, i ara quina forma els hi dono perquè tinguin un sentit i es pugui dir llibre, no?
Totalment, sí. Vaig estar bastants dies amb els papers de cada text, ara posant un per davant, l'altre per darrere, no sé què, llegint-m'ho de dalt a baix. Té un sentit, però no és un sentit que jo tingués prèviament abans d'escriure, dir, vull parlar d'això i ho faré amb aquests blocs i d'aquesta manera. Simplement té el sentit de, vale, tinc aquests poemes, bueno, els que havia seleccionat, no? D'altres ja van quedar descartats. Com que al llibre també hi ha les cançons escrites, doncs és com una miqueta una cançó i un viatge de poemes fins a la següent cançó. Una miqueta la idea és aquesta. Llavors, és per significat i per on vull portar, cap on vull portar el lector.
O sigui, una mica un recorregut,
sí,
no?
Sí, seria un recorregut, sí.
I una pregunta, tenen títol aquests sí. poemes i
sí,
aquestes
sí.
cançons?
Sí.
Tots tenen títol?
Tots, sí.
Perquè te'ls han demanat o ja els
no,
hi havies posat?
No. N'hi ha que els havia posat, n'hi ha que no, però m'agradava la idea de que cada això tingués el seu títol.
Tingués
un títol realment pot tenir molta, molta força, també. A vegades no, a vegades és més irrellevant, però a vegades el títol ja comença allà, no?
Clar, ja t'indica, no?
Sí.
Com fas aquest procés creatiu? No sé si et sobrevé la inspiració, no sé si és un fruit de començar a escriure i treballar-ho fins que surt allò que vols. Com ho fas?
Sí. Normalment, al principi del procés creatiu surt de forma més espontània, idees que em van venint i que les vaig anotant, o, bueno, sí, en el cas de cançons, doncs que les vaig com mig gravant així amb el mòbil, i després arriba un moment que dic, hòstia, tinc ganes de donar-li forma a això, no? Forma de, en aquest cas, de poemari, també en els discos, no? En forma de disc. I llavors sí que és qüestió de treballar-ho i anar-li, sí, hores, anar-li donant forma, i després a mi em funciona molt doncs, fer escapadetes, no? Marxar 3-4 dies a algun lloc, que només em dedico
a fer
crear,
això.
Diguéssim, no? A crear i a fer més l'ofici, no? L'artesania d'anar acabant de polir les idees i tancar-les.
Quan triga aquest procés? Des de que tu dones per finalitzat i dius, vale, doncs ara tot això ja és un llibre i vull publicar-ho. Des de que tu ja el tens acabat fins que arriba la publicació del llibre, quant de temps es pot trigar, més o menys?
En aquest cas, com que jo encara no el tenia acabat quan li vaig ensenyar en Ramon de Tremendes i li va interessar, doncs llavors jo vaig estar com un mes, em sembla, escrivint més coses per completar el llibre. I després, no gaire, en veritat, perquè ja ho teníem com, no?, mig com encarrilat i apareulat. O sigui, des que vaig decidir que estava tancat fins que es va sortir el llibre, potser un parell de mesos. Però bueno, els
Molt
poemes d'aquest llibre tenen...
Clar, tenen
alguns
antiguitat,
tenen molta
no?
Història. Vull dir que sí. Tot el que hi ha, diguéssim, fins que està acabada la composició del llibre és bastant de temps, en aquest cas.
Parla'ns ara de les cançons, dels discos, perquè a més de composar també ets productor. Vull dir, tens moltes facetes. Parla'ns una mica primer de la teva pròpia música i després parlarem de les produccions també.
Pel que fa a la meva música, bueno, he anat fent un recorregut. Jo no soc, no vinc de cantautor, jo soc baixista, contrabaixista. D'ofici, diguéssim, el meu primer ofici en relació a la música.
Hem pogut veure un baix molt guapo, haig de dir, estèticament preciós, sona molt bé també, però estèticament és guà,
sí,
una meravella.
Doncs bueno, jo des d'aquí, diguéssim, ja doncs vaig començar a composar més, potser més des de l'univers jazzístic, jo ho vaig anar barrejant amb la cançó, jo anava escrivint, o sigui, escrivia els textos, sempre he escrit els textos, no, dels meus discos, passa que no els he cantat jo, fins a aquest últim sí que l'he cantat jo.
T'hi has llançat.
Sí, exacte.
I com t'has sentit cantant tu?
Molt guai, ha estat una experiència... He après moltes coses i m'ha empoderat, m'ha agradat molt i al final és el que t'he sentit realment.
Clar, perquè deu ser estrany, no?, escriure les lletres, composar la música, però que després aquelles cançons les canti una altra persona.
Ho escrius diferent quan ja no ho canta una altra. Clar, perquè hi ha certes coses que només les pots dir tu, no? Amb la teva veu, només les sents dins el teu cap amb la meva veu.
Clar.
Llavors, el fet de ja decidir cantar-ho jo, pues, porta un punt més enllà, no? És cançó d'autor pura i dura, al final. Cançó d'autor és, pues, surto aquí i explico les meves mogudes, no? M'exposo totalment.
Clar.
No hi ha filtre, no hi ha personatge, no hi ha...
Valentia, també, doncs, en aquest sentit.
Sí, i això m'ha anat molt bé, m'ha agradat molt. I sí, una miqueta aquest és el meu recorregut amb les cançons. I després, com a productor, que és també un altre dels meus oficis, que fa molts anys que faig, no? Pues, bueno, sí, això. He fet molts discos d'artistes molt diferents. I també és guapo tenir un estudi, tenir les eines per produir, perquè al final el meu disco i els discos de les persones, no, properes i tal, doncs els fem nosaltres també, els fem a casa.
El teu disc el vas produir tu mateix també?
Sí, amb l'ajuda d'en Pau, Pau Brugada, que és com el meu soci i company d'Olivera, que és el nom del nostre estudi.
I la masterització i tot això també la feu vosaltres?
Sí.
O sigui, feu tot el pack.
Fem tot, menys des de... no. Específicament la masterització, que és l'últim pas, aquest no el fem, però la mescla, que és l'últim pas creatiu, diguéssim, d'una producció discogràfica, sí. Llavors la masterització són com els últims retocs, seria com retocs molt finals, que això no ho fem.
I després la distribució de tot plegat. En el cas del llibre, la distribució s'encarrega la pròpia editorial. En el cas del disc, com
una altra,
o dels discos?
Una discogràfica.
Val.
Sí, no, fins aquí arribem.
Molt bé. A la presentació vam poder veure que teníeu també instruments de percussió. O sigui, acompanyeu amb música, amb el baix, amb percussió, amb quins altres instruments?
Amb les veus, amb una cosa que es diu looper, que el que fa és...
Repetició,
sí,
no? Gravació,
un so
repetició.
Que generes, exacte, un so que generem en directe, doncs el repeteix. Bueno, això, tot això ho fa la Paula Grande, que m'acompanya. Era la primera vegada que ho fèiem, vull dir, era un invent. I bàsicament, pues, sí, són les cançons amb el baix, que jo m'acompanyo, i llavors la Paula toca el 4, que és un instrument, una guitarra de 4... Bueno, sembla una guitarra de 4 cordes.
Sembla com un ukelele una mica més gran.
Exacte.
La digitació és la mateixa? És diferent?
No, és diferent. És diferent.
És diferent,
té una afinació diferent, sí. I després, bueno, llavors això, percussió i loops i tal, doncs per fer textures diverses per acompanyar els recitats en aquest experiment.
Perquè fareu intercanviablement poemes i cançons.
Sí, és un... Com el
llibre. Com el propi llibre, no?
Sí, un viatge entre els dos universos.
A banda d'això, a veure, et vull preguntar sobre les paraules. Com esculls les paraules que utilitzaràs? Perquè moltes vegades, bueno, quan he fet algunes altres entrevistes, m'he trobat que m'han dit, bueno, jo he buscat paraules i després he buscat sinònims per trobar justament la paraula que encaixés bé, o a vegades doncs he posat aquesta paraula per la sonoritat, perquè m'agradava la sonoritat, i després he construït el poema al voltant d'aquella paraula, no? Com ho fas tu en aquest sentit, amb les paraules? Com hi jugues amb elles?
A veure, per mi, o sigui, tot plegat té música, o sigui, és música i ritme, les paraules, no? Les paraules que poden quedar plasmades en un paper o ser cantades en una cançó. Vull dir, les paraules tenen un ritme i una melodia, no?, intrínseca. Llavors, per mi això és molt important. Llavors, tot sovint hi ha un punt de que em deixo portar per aquesta música i ritme. Llavors, també, evidentment, hi ha el significat i el que vull expressar, no? Llavors, aquí, pues, hi ha una búsqueda també de paraules específiques. Però jo diria que el fil conductor sempre és això, la música i el ritme. I a partir d'aquí, pues, has d'acabar de filar. Llavors, moltes idees surten ja així, diguéssim. Una frase, un vers que ja té
un sentit?
Sí, un sentit per descomptat, i una música i un ritme que ja em permet dir, vale, doncs deixa'm estirar això, no? Estirar, en un moment donat, trencar-ho, després recuperar-ho, no? Depèn del poema.
Escrius a mà o escrius amb ordinador, amb mòbil?
No, a mà.
A mà, eh?
A mà i llibreta.
Tradicional.
Sí.
I com ha estat aquest, el fet d'estar acompanyat per la Paula Grande? Ella també artista, també música, també, bueno, del gremi, vaja. Com ha estat aquesta companyia?
Fantàstica, vull dir, és, per mi és molt important, em dona ales, em dona molt de suport i màgia i també emoció, no? És que la música té un... És com la, com es diria, com l'art, no, de les emocions, el que va més directe a l'emoció. Llavors, en el cas del text, no, de, com a acompanyament de text, ja sigui en forma de cançó o en forma de recitat, doncs potencia molt l'emoció, no? Llavors, és la Paula, diguéssim, és molt, molt important en aquest sentit.
Us heu entès bé, entenc, no?
Sí, ens entenem molt bé, fem moltes coses conjuntament.
Perfecte, sí, perquè de vegades, clar, hi ha moments, no, de no trepitjar-se, d'entendre l'altre, de poder fer exactament el que l'altre té al cap, no? I transmetre el que l'altre té al cap, de vegades...
Bueno,
sí,
també hi ha la improvisació, que és com, bueno, serà el que serà, cada concert serà el que sigui, no?
Clar, és una experiència única. Com jugueu amb el públic? Què els hi feu fer?
Sí, hi ha algun element de participació. Bàsicament, dir algunes frases. Sí, els utilitzem com a altaveus.
Clar, perquè al final bueno, es fa també una mica perquè arribi, no? a la gent. No sé si recordes algun... Ens has recitat un dels poemes. No sé si recordes algun altre i ens el voldries dir, de memòria.
Vale. N'hi ha un que és una mica fosquet, però que m'agrada molt. A veure, és que ara no estic... Vale. Qui està lliure de pecat? Viure la pròpia vida és un imperatiu tan impossible com inevitable. Escapar del propi cos. Requisit de permanència en el club selecte de les vides acceptades. Descriure l'impacte, la fractura, el brutal desencaix, és un exili a casa, on ningú vol desemmascarar un credo que ens uneix quan ens extirpa. Per què ens amaguem el desig de ser part indestriable, animal gregari, un simple neurotransmissor, per oferir-nos a canvi de tot aquest no-res? Viure la pròpia vida és un acte tan incert i privilegiat com inexpugnable. És el nostre reducte dins aquest buit, una suite plena de lliteres, situada al passadís, arreu i en lloc on miro.
Oh, sí que es nota la musicalitat, sí, 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 sí. Ens parles de sentiments profunds, de les parts neuronals, no? També del nostre cervell i de tot el que implica, doncs, entrar en aquest món de les emocions. Mm-hmm. Parla'ns de la portada del llibre.
La portada és una presa. És una presa que he descobert fa poc, que està a prop de Solsona, no recordo el nom del poble, però bueno, allà hi ha un pantà. I és una presa... Bueno, està de portada perquè la Paula va comprar una foto i la tenia fa molt de temps al lavabo. I quan estava pensant en portades, em va dir, hòstia, per què no fiques la foto aquesta de la presa, no? Que és de l'Elisabet Mateu.
Que, clar, és significativa per vosaltres, no? Si ja la teníeu...
Clar, a més, sí, ens acompanya de fa temps, i és una presa que té com una presa molt gran, es veu molt gran, i només té com un foradet que surt molta aigua a pressió, no? I m'encanta aquesta idea. Realment expressa perfectament, no?, la idea d'aquest potencial que només té un foradet per sortir, no? I ja està. És aquesta foto de l'Elisabet Mateu, una mica retocada, que està de portada.
Parles de l'aigua, també, en els teus poemes? Perquè, clar, les preses, al final, estan retenint aquesta aigua que també es pot relacionar amb les emocions,
n'hi ha alguns, n'hi ha tres o quatre, sí.
De l'aigua, també, no? Algun altre element que hi afegeixis?
El capitalisme.
En quin sentit?
Injustícia.
En quin sentit? Va, mulla't una mica.
En el sentit de, bueno, el que et parlava dels més crítics, no? Els més polítics. És una de les coses que a mi em mou més, no? La crítica a aquest
social model
de vida que hem creat, no? Que ens està portant a aquesta mena de desastre. Aquesta mena de desastre, no, aquest desastre.
Amb totes les lletres.
Sí, sí.
Al final el món... Bueno, el món, la societat en la que vivim, almenys ara mateix i en la zona on estem, es mou dintre d'aquest capitalisme. Llavors, m'imagino que viure en aquesta doble vertent, no? Es necessiten els diners per sobreviure i per determinades coses, però a la vegada hi ha una corrupció envers els diners i coses que penses, això no es pot comprar amb diners, no? No sé si vas per aquí o vas per alguna altra...
Vaig per una banda per les injustícies que genera aquest sistema. Per altra banda, per el consumisme, sí.
El fet de que molt de diners estigui en mans de molt pocs i hi hagi molta gent, doncs, que realment no pot ni arribar a sobreviure, no? Una de les parts. I després aquests Black Fridays i totes aquestes coses en plan hiperconsum de
sí,
tot plegat, no?
Sí, ara em venen al cap aquests dos poemes que parlen d'una mica d'aquests dos temes, sí.
Te'n saps algun? Ens el vols dir?
A veure...
Ai, que et faré currar!
Arribaré molt cansat. A veure... Vale, voy. I així també practico. Vaig practicant-los. Hi havia caníbals a tot arreu. Fins i tot les que menys ho semblaven... Ah, bueno, també dic que aquest poema... no és... O sigui, utilitzo el femení genèric, no? Per emmendar un... Una cosa històrica, no? Una
cosa històrica patriarcal
i... Sí, exacte. Un agravio.
Sí, sí,
vale,
sí.
Llavors està en femení genèric. No és que em refereixi al sexe femení només, o gènere femení, perdó. Hi havia caníbals a tot arreu. Fins i tot les que menys ho semblaven eren caníbals. A la platja, a la muntanya, a les illes, als territoris continentals, omnívores i veganes, sempre caníbals. Practicaven el canibalisme perquè s'havia instaurat feia un temps i qui més qui menys era caníbal. Però no era un canibalisme clàssic, distòpic, grandiloquent, novel·lesc, aquella intimitat entre el menjat i qui se'l menja, fruit de la noble causa de la supervivència. Què va? Era un canibalisme més de comprar a Amazon per un anunci d'Instagram un iPhone nou. Mentre pagues un muffin i un cappuccino, tot això amb l'iPhone vell, a l'Starbucks de la TU, camí d'una escapadeta a Berlín.
Bueno, menes tot, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, 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 sí. Quina societat en la que vivim. Doncs no sé si ens vols afegir alguna coseta més, així per concloure i per animar a tothom que t'escolta. Ah, sí, sí. A veure, que et busquin per xarxes, evidentment, i si volen comprar aquest llibre, aquest disc o d'altres, com ho han de fer?
Això es pot anar directament a la meva web, vicmoliner.com, i allà al final es redirigeix a la web d'Edicions Tremendes, no?, per al llibre, i microscopi, segell microscopi per al disc. Vull dir que o a través de la meva web o directament a la discogràfica o a l'editorial.
Perfecte. Doncs ho deixem així i et desitgem molta merda, que es diu, no?
Moltes gràcies.
Molts èxits.
Bé, fins aquí l'entrevista, i si et vols fer una mica la idea de com sona tot això en directe, doncs aquí va un petit tastet.
Un torrent d'aigua, contingut per una presa, que presa del pànic, un dia vas construir amb pressa.
Un torrent d'aigua, contingut per una presa,
un torrent d'aigua,
que un dia, presa del pànic, vas construir amb pressa.
Sensibilitat. Que m'abandones, vulnerable, com el fum de la primera que ja s'apaga. Sensibilitats. Perquè només, a vegades, no em sento sol. Sensible. Quan em costa sentir suau, sense ser l'esclau de tot aquest sense sentir. A totes les preguntes que et faci, respon-me a poc, i sobretot, no em diguis tota la veritat de cop. Aquest, que es diu 80 metres, és el poema raro. A mi m'encanta, però a vegades no sé ni si jo l'entenc. I a vegades sí, a vegades és molt clar. Si a tu no t'obren en canal els mateixos versos que a mi, ens separa un pont que penja, malmès, a 80 metres sobre el riu encès. I cruix, per un instant, la xarnera impossible entre el que per mi ho és tot i per tu més aviat res. Qui no té por de saber-se sol i d'estar en sol tenir por? És la cicatriu d'aquell primer segon que no vaig encaixar, que algú em va fer que sí mentre pensava no, que vaig pensar innocent que el que em dirien no es convertiria en dogma. Que tu no t'obrin en canal els mateixos versos que a mi ens podria fer riure i tot, la cicatriu d'haver caigut 80 metres sota el niu calent. I ara aquest, carta als Reis. Carta als Reis. Abandonar-me, perquè tot està per fer i tot seguirà per fer. Abandonar-me a la passió de son que no encaixa en els plans d'aquesta tarda. Abandonar-me a un sexe que no tindrà orgasme ni tindrà, potser, penetració. Abandonar-me a la tristesa i suporar, per fi, aquest embús de vida a mitges. Abandonar-me, tenir els pebrots de fotre'm cada matí sota una dutxa d'aigua freda. Triar-la jo i no algú altre. Abandonar-me a la ficció que cria bugambílies en qualsevol desert. Abandonar-me i les claus, el mòbil, la cartera, que si ho perdo tot, caminaré més lleuger una estona. Després serà després. Aquesta és una cançó preciosa, la que farem ara, de la Paula, que diu Un abisme.
Jugant amb uns ulls amb els que mai no trobaran. Vull dir la paraula que no es pensa. Noms de dona, una petita mostra, petjades noves en la història.